Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui estem a 4 del 4, és a dir, 4 d'abril, són les 12 i 2 minuts. Tenim un horatge meravellós i molt bones perspectives pel cap de setmana. Algo ens ha trastocat i ha sigut que... No es queden el primer que vaig a llegir. Senguen tot el que vaig a llegir-los. I gent ha prevut tornar 1.197 milions d'euros a la Comunitat Valenciana. Així ve lo bo. Un 1,9% menys que l'anterior campanya. Pues sí, jo us ho torno a repetir per si tal no ho han agarrat molt bé. L'agència tributària preveu tornar a la Comunitat Valenciana un total de 1.197 milions d'euros en la campanya de renda del 2023, que va arrencar ahir, però tornarà un 1,9% menys que l'exercici anterior. En canvi, ingressarà un 8% menys fins als 2.027 milions. I sobre les declaracions de l'impost de patrimoni, bé, doncs la previsió d'Hisenda és de 206 milions d'euros en ingressos en la Comunitat Valenciana, enfront dels 186 milions de l'exercici anterior, la qual cosa es traduís en un increment del 10,6%. Pel seu costat, el nombre total de declaracions s'eleva a un 2,8% i en aconseguís 28.737. I en l'àmbit nacional, Espanya es preveu uns ingressos totals de 1.980 milions d'euros sobre les declaracions de l'impost de patrimoni, que és un 61,4% més respecte a la passada campanya, i s'esperen 223.119 declaracions, un 2,8% menys. És a dir, que sí, que pagarem més, que allò de que l'impost de patrimoni, com que estaven revisant-lo i tal, doncs no sé com ho han revisat, però al final ens toca pagar més.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you gusta un buen sarao? Entonces no te puedes perder este viernes y sábado en la zona del puerto de Burriana frente al Náutico, la primera edición del Sarao Fest. Disfruta de la música en directo con Jalez, Cosita Buena Ellas, Pachi Ojana, Taranto, Jarana, La Meligrana y muchos más. Y el domingo desde las 12 para los más peques, Sarao Kids. Música en directo y gratuita. Organiza Ayuntamiento de Burriana. Burriana, esencia del Mediterráneo.
Este diumenge hi ha molt en joc en l'Estadi de la Ceràmica. A les 4 i quart de la vesprada, Villarreal B, Burgos. La lluita per la permanència és cosa de tots. Anima el mini submarí. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació en l'accés a l'estadi d'ús exclusiu per a afició local. Diumenge a les 4 i quart, Villarreal B, Burgos. Vos esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miren, i a la ciutat de Villarreal un estudi constata els efectes positius del bàsquet en el benestar dels integrats de l'equip format per jovens amb discapacitat intel·lectual. Regidor de Serveis Socials i Sanitat, Toni Marín, molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a tota la teva audiència.
Se va presentar ahir la roda de premsa de lo que ha sigut o de lo que és este estudi que li van presentar, en este cas, dos... persones, en concret són dos les que han fet l'estudi?
Sí, concretament són Maria Sempere i Aitana Rincón, investigadores del Departament de Salut de Castelló.
Elles arriben en aquest estudi i li demostren els efectes positius que té el que aquests jovens en discapacitat intel·lectual tenen per practicar aquest esport.
Així és. Ja vam partir de la premissa de que en persones amb discapacitat intel·lectual el grau de sedentarisme doncs està molt per damunt que en les persones sense tindre aquesta condició intel·lectual. Llavors això ja era un repte, no? El dir, anem a veure què se pot fer, pues, també és multifactorial, no? Moltes vegades tenen discriminació, moltes vegades no topeten el lloc on poder fer aquest esport, no? Entonces, partint ja d'aquesta premissa, podem millorar aquest grau de sedentarisme?
Tenim així també en l'estudi, li donem la benvinguda a Amèlia Simó. Ella és la representant del club. El club és Vila-real Bàsquet Club Femení.
Sí.
Bon dia.
Molt bon dia, Susana, i a totes i a tots els que ens estan escoltant. Sí, efectivament, jo estic com a representant de la Junta del Vila-real Bàsquet Club, que és el club de bàsquet on està aquest equip, on s'ha fet aquest estudi, i també soc mare d'una de les jugadores de l'equip i que també ha participat en l'estudi.
Agraïen el suport del consistori d'aquest projecte. Regidor, quan se presenta un projecte i se li dona un suport, s'ha de constatar que aquest projecte està ben recolzat i ben avalat.
Exactament. Mira, per a nosaltres i des de l'àrea de salut, pues, òbviament, velar per el benestar dels vilarrencs i vilarrencles és ja una regla fonamental, no?, que hem de tenir en compte des de les competències que té un ajuntament de salut. No? Si ja abundem més i monanem a un col·lectiu concret discapacitat intel·lectual, en el com ha dit abans, ja el grau de sedentarisme, les dificultats per arribar a poder fer un esport en condicions òptimes, pues ja diguem que partissin en desventatge, ja era un al·licient més per ficar-nos a treballar. A banda de lo que veurem després, que són les repercussions que ha tingut ixa pràctica i lo que s'ha fet així en estos xicuelos i xicueles.
Però partint d'uns estudis previs, és a dir, allò de que quan anem al consistori, agraïm al consistori, i allà, però el consistori entenem, tots els vilarrealencs i vilarrealenques, que avala projectes que són sòlids, que tenen, que estan sustentats sobre una base científica. És a dir, nosaltres, si per exemple diem que després de 20 sessions, és a dir, n'hi ha hagut un anàlisi, no?
Clar. Dona compte que a l'Ajuntament i a les regidories tots els dies s'arriben propostes i lògicament pues, la nostra tasca és veure quines realment tenen una consistència o tenen un fi bo pel poble i quines pues, no és el moment o no estan ajustades a les necessitats que té este poble.
Este estudi s'ha dut a terme en el marc d'un treball de final de residència d'infermeria. És així, no?
Sí, així és.
I on se posa damunt de la taula aquest grau de sedentarisme que pateixen persones amb discapacitat. Jo suposo que Amèlia ens podrà donar... podrà dir-nos com es viu això.
Sí, sí, de fet, ve un poc, puc contar un poc com vam arribar, com es va crear aquest equip EDI, bueno, nosaltres diem, el nom oficial en el club és Increïbles, no?, perquè la veritat és que són persones que han lluit, vamos, que han lluitat molt per arribar a on estan. Precisament vam arribar al club, al Vila-real Bàsquet Club, perquè un grup de mares i pares tenien fills i filles que els agradava el bàsquet, que quan eren menuts i encara anaven a escola havien pogut participar en els de més xiquets, però clar, arriba una edat en què ja no poden participar en els altres i van buscar a veure al nostre voltant on podíem apuntar-los per a competir, perquè ells no només és anar a fer bàsquet, és fer un equip, és anar a competir, perquè per a ells això és molt important, el sentir-se, el repte de poder anar a fer un partit, el sentir-se un grup. Aleshores vam veure que no hi havia res en el nostre voltant, vam estar buscant, perquè no només participen joves de Vila-real, la majoria són de Vila-real, però també tenim gent de Castelló, d'Almassora, i no hi havia ningú equip en el nostre voltant. I vam dir, bé, això com pot ser que no puguem apuntar-los a ningú lloc? I va ser quan, pues, com coneixíem alguns pares i mares, ja coneixíem aquest club, perquè la veritat és que és un club que fa moltes més coses a banda de de la competició esportiva, pues pensaven que es podrien ajudar, i per això ens vam dirigir a ells a veure si ens podien ajudar per a crear aquest equip, i pues van rebre les portes obertes, i la veritat és que vam tindre molta sort, perquè a la primera porta que vam tocar ens va obrir, però no és fàcil, això no sol passar, és estrany, vam tindre molta sort.
Regidor, què se valora d'aquest estudi que convenç, en aquest cas, a la Regidoria de Serveis Socials i Sanitat a recolzar-lo? És a dir, en què es basa?
Per nosaltres n'hi ha dos qüestions en les que ho podem recolzar. En primer lloc, l'esport sempre és bo. I si ja partim de que en aquest col·lectiu, pues, diríem que el grau de sedentarisme per les situacions particulars de cada un, perquè recordem que parlem de discapacitat intel·lectual, no física, està per damunt, ja era un repte. La segon és que pensem, i bueno, ja no és que ho pense jo, ho pensem, sinó que hi ha molta evidència científica que ho demostra, que qualsevol grup pot ser terapèutic. Llavors, el que els xicuelos s'encontren, entrenen, facin pinya, vagin a partits, totes les relacions i tot el que comporta, vegin que no estan ells a soles, que n'hi ha altres que estan iguals. Tot això ja és beneficiós per ells. I nosaltres ja partíem d'això, perquè ja sabíem que bueno, pues només hi ha que veure totes les teràpies de grup que se fan des de fa més de 50 i 60 anys arreu del món, i són beneficioses. Llavors, aquestes dues coses. Primer, l'impacte físic en millorar aquesta capacitat física d'ells, i per l'altre, l'impacte psicològic en el benestar emocional i psicològic dels xicots i xicotes que preveiem que podia tindre aquest estudi.
Benestar emocional, desenvolupament personal, és a dir, la mare, bueno, en este cas Amelia, el grup de xics, són xics i xiques?
Sí.
Quants ne són?
Sí, són en aquest moment són ja 19, i bueno, són xics i xiques, com he dit, la majoria xics, anime a les xiques també, a veure si alguna més vol apuntar-se, de moment xiques només ne són 3, i sí, són de 9 joves de moltes edats, perquè clar, sí que per a participar, perquè participem en una lliga, que és un campionat a nivell comunitat valenciana, que és la Lliga FEDI, que és la Federació d'Esport per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. I bueno, pues participen clubs de tota la comunitat. I han de tindre almenys 16 anys, el mínim és 16 anys, però fins a... Bueno, tenim inclús algun jugador de 45, és dir, perquè ja arriba unes edats que ja poden tots participar junts. I volia, si em dice Susana, volia sí. Destacar una cosa molt important, no? De que també que ens diferencia de molts altres equips de bàsquet EDI, i és el fet de que nosaltres perteneixem a un club normalitzat, és dir, el Vila-real Bàsquet Club té molts equips, tots femenins, en el cas dels ordinaris són tots femenins, i nosaltres som un equip més dins del club. Això què vol dir? Pues ara arriba al campus de Nadal, de bàsquet, els nostres també participen amb els altres xiquets i xiquetes. Arriba la festa de final de temporada, també, i això també és molt enriquidor, perquè estan en altra gent sense discapacitat, i a la vegada la gent del club sense discapacitat es coneix, i crec que és molt important el que es visibilitzen, i això és una, jo crec que també hi ha que destacar això en este cas.
Els components són de Castelló, Almassora, les Alqueries, és a dir, no només són de Vila-real, i són junt a Sogorb, són els dos equips que representen la província de Castelló en la Lliga FEDI, no?
Sí.
Quan parlem de una discapacitat intel·lectual, jo ahir sempre me faig la mateixa pregunta. Quan algú tenim alguna discapacitat intel·lectual, ens afecta la psicomotricitat?
En moltes ocasions, sí.
El fet de practicar esport, això és el que fa, ens facilita aquesta psicomotricitat, és a dir, ens ajuda?
Sí, de fet, l'estudi i dona a compte que tot i que ser només 20 sessions d'una hora, i en igualtat amb ella, en una dispersitat d'edat de 16 a 45 anys, ja el que s'ha vist és, en primer lloc, la flexibilitat ha millorat. Després, la força explosiva. O sigui, dona a compte en una hora i en fer això. Llavors, claro que millora.
Amèlia, quant de temps està en marxa?
L'estudi va durar...
L'equip.
L'equip portem ara un any i algo, any i tres o quatre mesos.
Clar, no naix l'equip arran de l'estudi, sinó l'estudi es fa quan ja està l'equip en marxa.
Quan vam començar, de fet, ja, bueno, l'estudi han participat només que són uns 14 o 15 perquè eren els primers... Que
13 van... em diuen així. En la mostra 13...
14... I van començar al mateix temps, digamos, se va crear l'equip i al mateix moment, com precisament les autores de l'estudi, que avui pues, no puc vindre, és una llàstima, no? Perquè Marina ho hauria explicat molt bé, eren, bueno, Marina és una jugadora del club i a més una persona molt implicada en el club, aleshores van ser quan al vore l'equip que s'acabava de crear van vore la possibilitat de fer aquesta investigació perquè no és fàcil trobar aquest tipus de mostra de gent per a poder fer l'estudi.
És a dir,
va ser un poc tot a la vegada.
És
no?
Quan veu la creació d'aquest equip, quan decidís fer l'estudi
sí.
I fan l'estudi i obtenen aquest resultat com haver-hem pogut obtindre en un altre.
Sí, sí, clar, òbviament. Sí. Quan fas un estudi és per a demostrar algo, però tens una premissa, sí. Però és el que vos veure si es complís, clar.
Ahir en la roda de premsa veiem que estava l'equip.
Sí.
Allí, és a dir, se van fer fotos. Què diuen els jugadors de l'equip? Ells s'han donat compte del que està passant?
Sí, jo... Vamos, a veure, hi ha diversos nivells des de l'equip, a nivell de competències i tal, però sí que són conscients completament de lo que els ha beneficiat. De fet, a mi alguns xicuelos, ai, Amèlia, que bé, que contenta estic de participar en aquest equip i lo gust que estic, i ells sí que es donen compte a la seu. Cada un les seues circumstàncies, les seues possibilitats,
però sí,
són conscients. Sí.
I com se decideix anar a buscar la consistori?
Bé, és que, bueno, al consistori el van buscar des del primer moment. De fet, jo el que volia no ho he fet encara, però òbviament agrair per part del club i per part també dels pares que vam començar en aquesta idea, agrair moltíssim a l'Ajuntament de Vila-real i en particular a Toni, el regidor de Benestar Social i de Salut, per haver-nos, però no només en això, també ens va animar, nosaltres en el moment, els pares i mares que van començar en aquest tema, també van parlar en el seu moment en Xavier Serralbo, el que entonces era...
Estava d'esports.
D'esports, i ell també és el que ens va animar al club, perquè hi havia, pues, per exemple, una de les tècniques de l'ESME, Anaïr, les ha estat molt lligada també a l'equip, coneixia el president, i vull dir que el consistori ha estat també des del primer moment. I a banda, pues, en lo que és la creació, en animar-nos, en donar-nos suport per a crear l'equip. I després, pues, ja el tema de l'estudi, pues, va ser una goteta més, un gra d'arena més per a...
Clar, però nosaltres com a mitjà de comunicació, quan veiem que està sustentat damunt d'un estudi, ens alegrem, perquè clar, jo veig moltes voltes com es donen els agraïments als regidors. Els regidors estan fent només el que tenen que fer.
Exacte.
És a dir, és el servei públic, ells estan votats per a tindre un servei públic. Lo mal és quan algú presenta algo i, bueno, se molesta perquè el regidor no ho accepta. Perquè això també ocorris, no?
Sí. La veritat és que ocorris més del que sembla i bueno, també és una responsabilitat de cada un de nosaltres veure els diners públics que es fa, no? I no tot val. I sí, jo te puc dir que a la setmana dos o tres coses me presenten i òbviament pues, veus i veus que n'hi ha, quin contingut té, veus l'impacte on estàs, si realment va beneficiar a la població, si se va, i a partir d'ahí decideixes i en això ja que té ser molt clar, ja que prendre decisions.
Hi ha que ser molt rigorós.
Sí.
Perquè ahí és on se destinen els diners, suposo que estos són de serveis socials, i han de saber ben bé sinó què cal potenciar perquè ens revertís el benefici que s'espera, no? Toni?
Sí, nosaltres en este cas, des de la perspectiva de salut, que la regidoria que jo també ostente, pues sí que mos pareixia molt interessant, perquè ja t'he dit, perquè només veient la finalitat i tenint en compte el primer que és una evidència, que no és que s'hagin dit, mira, no, és que ni a nivell de sedentarisme, no, és que tu consultes bibliografia i és així, ja ho sabem tots, i després, sabent la potència que té consolidar un grup d'unes persones que no ho tenen fàcil, tot i que sí, l'administració pues, d'uns anys a... ara no és el mateix que abans, no? Però encara així pues, queden moltes coses per poder arribar a tindre una igualtat. Si veus que n'hi ha potència en que ells facin això, en que aquest club realment se consolide i funcione. Fixa't el que ha dit Amèlia, la província és l'únic que té com a club per se. Pues necessita això i és algo que dius, està bé, i ajudar en aquesta consolidació. I vore, tu has dit abans, després vam, els ticueros estaven allí des de antes de que arribarem nosaltres ja allí, es feia il·lusió, després d'entrar ells fes-se la foto, parlar amb ells, vore'ls, vore'ls les entrenadores també, el feeling que tenen en ells, com saben en cada un com abordar-lo, perquè ho ha dit Amelia també, cada un té un disc de la discapacitat intel·lectual, cada un té un grau i tu tens que saber un poc, i no és fàcil. De primeres, jo estic segur que sense saber-ho hauran tingut problemes els entrenadors en com arriba a este ara se m'ha enfadat i actua d'igual que en l'altre. Entonces, sí, consolidar un grup i que aquest grup funcione i veure's com està ben a ir, això també forma part d'aquesta tasca, no?, que nosaltres tenim que fer des de l'àrea de salut, és dir, gent que puga estar connectada i que siga feliç.
És que quan el sentia parlar, regidor, em veia al cap Campeones, que han vist la pel·lícula i a més també són de bàsquet.
Sí, sí.
És a dir, i al final el concepte que hem tingut sempre, no, de les persones amb discapacitats intel·lectuals, sobretot que havíem de cuidar-les i un poc protegir-les i aïllar-les, que jo li parlo des del punt de vista terapèutic, la seva professió, quina finalitat té aquestes accions?
Bueno, pues es primer reconeixes com a persones, que moltes vegades i encara se'ls traten com d'una manera no com igual, sinó ai, anem en cuidado, que ells se senten i s'apersonen d'això, i tot el que té que veure en sentir-se bé en ell mateixa i veure que és capaç de fer coses i veure que són capaços de jugar en equip, de passar-se un baló, guanyen o perguen, de tindre aquesta il·lusió, en això ja han guanyat un munt. I ahir ho veies en els xicuelos. O sigui, és que n'hi ha coses que se percibissin. Uh-huh. Ho veus?
Jo, en este cas, Amèlia, el que parlava el regidor, que ells siguin capaços d'aconseguir això. Amèlia, com a mare, s'aconseguís, és a dir, arriba el xiquet o la xiqueta a aconseguir el que diu el regidor.
Tornem a lo mateix que havíem dit abans. Cada xiquet té un grau i tal, però en general sí. En general sí. Hem vist un canvi, jo he vist un canvi de la meva filla sense fer l'estudi, però he vist un gran canvi gran.
Clar, però un gran canvi, per exemple, un dels canvis que t'han llamat l'atenció a partir de que has començat.
Per exemple, el que arriba allí a entrenar,
sí.
Ella va super il·lusionada, ella agarra, només arriba, se canvia, se fica les botes, entra, agarra el baló, se fica... L'entrenadora diu això i ella fa cas a l'entrenador, que es pares a això estàvem tots, perquè l'entrenadora, bueno, les entrenadores, quan es diuen algo, és que es veus que en seguida, i estem al·lucinats, diu, com podem... o aconseguís, com aconseguís en fer això? I això després se traslada a tres contextes, no? Quan està en casa, quan aquesta disciplina de que li diuen ara tocha sí, pues tocha, i es pega un xulit, Maria, que és una de les entrenadores, i mos fa molta gràcia a les mares perquè diem, ostres, com ho ha fet? I claro, aquest tipus de disciplina, aquest tipus de coses, bueno, quan fan una canasta, això és una festa... I això se traslada després a la seva vida quotidiana.
Clar, això ho preguntem per les persones que no ho tenen prop. El que s'arriba a aconseguir és el que tinguin autonomia i seguisquen el guió. Perquè el problema que se té és que si ja de normal se'ls despisten els jovens, imagina quan algú va a la seva bola, no? Què diuen?
Exacte, i més avui en dia que és molt fàcil agarrar una tablet, qualsevol jove, i perdre's ahí, pues el que tinguin ese objectiu, el que tinguin esa il·lusió i el que tinguin esa sensació de anem tots junts, anem a fer coses, més sent capaç, això és molt important.
Pues ens quedem en això. També, Amelia, bueno, pues quan s'aconseguís, bueno, en este cas vostès han aconseguit ràpidament el recolzament de l'Ajuntament, tot el món tampoc li passa i hem de ser realistes. Si algú està sentint quan arriben a l'Ajuntament i diuen no, pues que també pensem que també es diu sí, no?
Yo lo que, si em dices, Susana, lo que comentabas de la película Campeón es que, claro, nosaltres quan ens van ficar a buscar va pensar que era superfàcil encontrar un club per a poder-lo fer, perquè a més és que estava la película fea pop i que diem, és que com pot ser? I no, a pesar de la
de molta, sí, de la película i
no tal. Encontràvem res i diem, com pot ser que en la província de Castelló no hi hagi res després de la de lo que ha sigut la película i tal, i jo no hi havia res, i suposo que no passarà en bàsquet i passarà en molts altres esports. En el nostre cas és el bàsquet, però passarà en altres esports. Tenim alguns altres, per exemple el futbol, que és un esport més majoritari,
bueno, sí, és que, evidentment,
i és molt més fàcil.
Tenim un equip en primera divisió fa molt que xiquets,
però els altres esports aixina més minoritaris, pues és que és molt difícil encontrar res per ells, per això que bueno, qualsevol coseta que es faci jo crec que ja és molt.
Pues Toni Marín, no sé si li queda a vostè algo més per dir.
No, jo agraïte també la possibilitat de poder a través d'estos micros pues que la població i la ciutadania pues sapien lo que es fa i ficar en valor això, que són coses molt importants.
En què s'empleen els diners públics? És molt important explicar en què s'empleen els diners públics, que estiga la persona que decidís on va, en aquest cas el regidor, i també la representant de a on van i esos diners públics. Jo crec que ara tot el món estem d'acord en que això és una bona inversió, regidor. Ojo, però també el critiquem, quan no...
Sí, no,
posem en tela de juit.
I és que este que serà aixina.
Amelia, un plaer. Espero que vagin donant-nos dades, no?, de com van quedant.
Sí, moltes. Bueno,
nosaltres tenim un programa d'esports totes les vespres.
Dir-vos que la lliga funciona de la següent manera. El que fem és que es reunim cada vegada en una set, són cinc dies que juguen tots a la vegada, no? Per no anar totes les setmanes, que és més complicat perquè, clar, és tota la comunitat valenciana, hi ha un equip d'Elche, per exemple. I ja l'any passat, en octubre, van fer un dia la competició, sí, van vindre tots de la Comunitat Valenciana, i este octubre volem tornar-lo a fer. Ja vos avisarem pa que vingueu, vindran tots els equips que competeixen en la Lliga a jugar així en Villarreal. Vos avisem. I en la competició, pues, ahí anem.
Per cert, de quin color són les camisetes?
Taranja.
Ah, jo dic groc. No, taranja.
No, taranja.
No, que també n'hi ha molta taronja, sí.
És que sí, a més el club és un club que ja porta anys.
Porta anys. Doncs sí, pues, sí. Amelia, representant del club, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, i com ha dit Toni, perdonant-nos aquesta oportunitat per a nosaltres donar visibilitat de la gent amb discapacitat. És molt important que la gent veja que fa coses.
Regidor, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Villarreal. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Miren, i anem a parlar del llibre Breu Història de Villarreal, que és una edició commemorativa del 750 aniversari de la Fundació de la Ciutat de Villarreal, que ha promogut i ha coordinat la Fundació Caixa Rural de Villarreal, ha col·laborat la Generalitat Valenciana, també l'Ajuntament de Villarreal, i ha escrit Jacinto Heredia Robres. Tenim a l'escriptor. Molt bon dia, Jacinto.
Bon dia a tots.
Un llibre, que fa un repàs per... Per què es diu Breu Història de Villarreal? És breu?
Sí, és breu perquè sobre una ciutat com la nostra se podria parlar molt més. De fet, en l'actualitat n'hi ha molts joves investigadors que treballen i que treballen des d'un punt de vista acadèmic aprofundint en aspectes de la història d'aquesta ciutat. No hi havia una visió de conjunt. Cadascú d'ells treballa un sector, una faceta, la econòmica, la demogràfica, fets puntuals de guerres o de circumstàncies difícils, però pensàvem que feia falta una visió de conjunt, divulgativa, que posara a l'abast de la gent, clarificant molts conceptes que ja estan superats, perquè en un segle pues, s'ha avançat molt en la investigació, i per això s'ha fet este llibre que té un propòsit divulgatiu a partir del qual se pot aprofundir. De fet, n'hi ha una narració continuada, però n'hi ha moltes notes a peu de pàgina que amplien, que aclarixen, que documenten el que s'està, allò que s'està parlant, i finalment el llibre va acompanyat d'una bibliografia moltes pàgines de biografia al final, de manera que cadascú pot aprofundir al nivell de que estigui interessat.
En aquest cas, les imatges són de l'Arxiu Municipal, de l'Arxiu del Convent Sant Pasqual, de l'Arxiu de Museu de València i també diverses persones com Jorge Javier Hernández, Javier Ferrer o Toni Tirado han aportat també imatges, imagine, no?
Sí.
La història comença, pues, com comença la història, que és un dissabte 9 d'octubre de 1238, el rei Jaume d'Aragó entra victoriós a València. Es comença ahí.
Sí, comença naturalment en la conquesta de València, però abans d'esta conquesta se fa esment a la conquesta de Borriana, que va ser anterior. I naturalment se parla de Borriana perquè Vila-real va néixer en el terme del que era la capital de la plana en aquell moment, la ciutat més important, que era Borriana.
En aquest cas va fent-se la història, el primer, però arribem a un lloc en el que hi ha hagut controvèrsia, Jacinto, i ha sigut en l'episodi d'aquest assalt de la vila en la guerra de successió, que així en aquesta casa es van fer ressò perquè vam recibir una nota de l'Associació Cultural de Vila-real de Socarrats. De tot el llibre, és a dir, hi ha hagut una diferència en el que vostè ha escrit i el que l'Associació Cultural de Vila-real argumenta.
No, no sé si argumenta, només denuncia, però argumentació aporta molt poc. De fet, jo sé que algunes persones, d'una manera, pense immadura, pense poc documentada, pense ignorant, pues s'han molestat per alguna qüestió, sorprenentment perquè tot allò que jo dic en el llibre ja havia estat escrit per altres autors i documentat suficientment. De fet, sé que hi ha hagut moviments de cara a les entitats promotores,
sí,
però tinc que dir que cap d'aquestes persones que han fet crítiques s'ha dirigit cara a cara a mi. No han tingut el quall de parlar-me i d'oferir-me un diàleg o d'aclarir conceptes. Cap.
Li haver agradat a vostè?
Naturalment que sí, jo no tinc cap inconvenient. Com tots els historiadors, estic obert a totes les correccions possibles perquè la història no pot ser un dogma, no pot ser estàtica. Hi ha sempre la possibilitat de trobar un nou document, de trobar una nova informació que faci variar els conceptes. De fet, jo en el llibre corregís algunes de les qüestions que en altres articles i en altres publicacions meves jo havia dit. De manera que no entenc de cap manera aquesta actitud. El llibre són 750 anys, això suposa més de 275.000 dies, i només d'una se pot causar polèmica. Algú ha buscat polèmica. Jo estic molt satisfet. Estic molt satisfet de que només per un dia hi ha una controvèrsia. Dels altres,
sí,
no hi ha hagut cap. I, de fet, Vila-real no només ha patit en una guerra. Vila-real ha patit en la guerra dels dos Peres, ha patit en la guerra de les Germanies, ha patit en la guerra de la successió, en la guerra del francès, en les guerres carlistes, i ha estat atacada, cremada, ha hagut morts en totes elles.
Sí, en aquest cas el que troben a faltar en aquest article és, perdó, en aquest llibre, és el que no hagi posat les dues lectures que ha tingut aquest fet.
Sí, sí, està posat.
Ells no ho troben, perquè en aquest cas...
Si pues vos... que diguen, no ho han trobat, que diguin què és el que no troben. Però a mi no m'han dit res d'això. De fet, jo, objectivament, presenté les dades e inclús d'algunes que són molt polèmiques, pot ser, no per aquest motiu, sinó perquè no hi ha concreció, per exemple, el nombre de morts que hi va haver, no hi ha documentació. És més, no hi ha documentació sobre els soterraments.
Sí.
I ahir n'hi ha un llistat del que diuen diversos autors.
Sí, el que em van fer arribar és que hi ha una anotació en l'Església Ciprestal del Sant Jaume de la desgràcia fatal de la resistència dels veïns d'esta vila amb les tropes de Felip V, amb un tot seguit de morts.
Sí, això està recollit. Hi ha una resistència d'un grup de persones contra l'exèrcit real i l'exèrcit real ataca la ciutat, naturalment, en venjança de la mortalitat que s'ha fet prèviament. Això està recollit ahir, però jo no dic res de nou. Això està escrit per molts altres autors. És la realitat.
Sí, vostè diu que un grup de maulets
sí.
són els que fins i tot provoquen.
No ho dic jo, ho diuen els documents.
Un xicotet grup de maulets, en contra del parer de les autoritats locals, van prendre pel seu compte les claus de les portes de la muralla, tancant-los i bloquejant el pas a l'exèrcit.
Això no és cap novetat. Això està escrit ja anteriorment. No entenc per què em fan responsable a mi d'una cosa que és, està documentada i que està escrita sí. per a tres personatges.
El que d'alguna manera entenc jo que volen dir és si per què només ha escrit aquesta part i no ha escrit la part, per exemple, d'altres autors que diuen coses com tal dia com avui, en l'any 1706, fa 312 anys, l'exèrcit borbònic franco-castellans comandant tal, es lliuraven el saqueig i la matança indiscriminada de persones desarmades i indefenses i a l'interior de l'incendi i al posterior incendi de la ciutat. És a dir, també és un autor este. És el que ells han trobat.
Quin autor?
És el que ells han trobat.
Quin autor?
Sí, espere, ho dic en seguida. És lo que ells...
De totes maneres, jo pense que el llibre és molt més complet que tot això que vostè està plantejant.
Sí, no, jo li diria que el que volia parar més...
Sí, digue'm quin autor ha creat
la polèmica. Un moment, li ho dic en seguida, perquè els tenia... Sap què passa?
Sí.
Que jo, a més de parar-me en aquesta entrevista, com en tinc prou... tindria que he tingut que estar documentant-me fins on he pogut. Però jo li dic, per exemple, han trobat a faltar autors, en seguida ho dic, com per exemple León Sanz, Gascón Pelegrí, Castellví, és a dir...
Vostè es coneix aquests autors? Sap qui són? Doncs
pues mire, igual que sé els que a lo millor vostè ha tret la documentació, és a dir...
Sí.
Jo ja sé que la meva incultura és infinita al costat de la seva, és a dir, que no ho sé igual. Jo em fije, jo dono al públic
sí.
el que a mi m'arriba, és a dir, a mi d'este llibre, a més de que va desaparèixer en seguida, que tota la gent se'l va emportar perquè és un llibre que el donaven, m'arriba que hi ha una polèmica. Sap el que li dic?
Sí.
I la polèmica està en esta guerra.
Sí, però mire, vostè em parla d'una polèmica en la qual jo no he entrat, no he participat. No sé res d'aquesta polèmica.
Sí, però vostè volia aclarir-lo. És a dir, vostè era el primer interessat que volia vindre a parlar del llibre. Perquè...
Del llibre, sí, del llibre.
Sí, però és que en este llibre, dins, n'hi ha esta polèmica. I com que és un llibre...
Però una polèmica en la qual jo no tinc res a veure. És l'opinió d'unes persones, jo sé que han estat sí. intrigant, que han intentat una censura prèvia, que han intentat que no es fera la difusió del llibre, actituds que, per cert, no se corresponen amb una mentalitat progressista actual, més bé en altres situacions. Sé que han estat escrivint sobre el llibre a les xarxes socials, sé que inclús pues, han menyspreat el meu treball, però a mi directament ningú ha tingut allò que podríem dir el quall de dir-ho a la cara i plantejar les diferències.
Vostè diu que el que ha escrit sobre la guerra, sobre esta guerra, la guerra de successió, és el que va passar realment?
No, jo dic el que els documents expliquen. El que va passar realment ningú pot saber perquè no són,
clar.
No són testimonis directes.
El que
importa són els documents o la manca de documents. Per exemple, respecte al nombre de morts, se poden pensar, com diuen alguns autors, que foren 200, 300, 500, fins a 1.000. Però no n'hi ha cap testimoni directe d'existir a soterrament de tantes persones.
Sí, el que ocorre és que diversos documents de distints puestos, jo dels que m'han arribat, ja li dic, en la incultura que tinc d'este tema,
ja ho note.
N'hi ha unes 300 persones
sí.
les que sí que uns per altres...
Sí.
Sí que és veritat que acrediten que eren sobre 270-300 persones en diversos documents.
I on estan aquestes persones?
El 10% de la població.
Sí, i on estan?
I la documentació és de la Iglesia Arciprestal, és a dir, ahí està documentat la quantitat de persones.
No, perdone que li diga que no.
No el número, sí la...
No existeix cap document.
No el número, sí la quantitat de persones que van faltar.
Aquest document ni està en l'Arciprestal ni està en la documentació municipal. No existeix. És un afegit a una noveleta que l'organista de Vila-real, l'organista de la parròquia, va presentar a un certamen, a uns Jocs Florals de València.
És que diuen que les sepultures de l'Església Arxiprestal de Sant Jaume fa una notació especial És a dir, no. M'ho han passat per escrit.
Bueno, això no ho negue. Qualsevol persona li pot presentar, però en l'arxiu municipal ni en el de la parròquia existeix aquest document. Ningú l'ha trobat. Ningú l'ha presentat.
I després el que he intentat jo és documentar-me en diversos puestos i si se parla d'esta espècie de pugna que hi havia entre els dos bàndols i per una part un era el ciutadà pla i l'altre era un poc els diguem, la gent pudient. En el seu llibre vostè diu que el Maulet el que fa és cremar els documents de les pertenències, de les documentacions, no?
Sí. Això està en un document que està a l'arxiu municipal. Qualsevol persona el pot consultar i jo faig esment de la signatura en la que se pot trobar. En què s'afirma que van ser cremades les cases dels escrivans i dels notaris de Vila-real. Difícilment podríem pensar que un exèrcit que va de Sant Mateu a València coneix aquests domicilis. Cadascú que traga les seues conclusions.
Mire, jo li parle del document que me van enviar a mi, o me van adjuntar l'article...
No, a mi no me l'han enviat, no el conec.
Sí, i l'article és de Vicent Baidal, que és professor d'Història de la Universitat Jaume I de Castelló.
No el conec, no el conec ni ell, ni em coneix a mi, i sembla que tampoc coneix el llibre.
I el fet que se pretenga...
Esta persona presenta un document o és un article periodístic?
Sí, mire, en este cas el relat no, és el relat que ells tenen escrits i els mocosos ordenen invadir immediatament la ciutat de Vila-real, és a dir, és el que me fa arribar. I després em llama l'atenció que els diuen que vol reescriure la història, és a dir, vostè ha reescrit la història?
No, no, en absolut. Jo però, no sóc un novel·lista. No sóc un novel·lista com era mossèn Benito Traver, que era un narrador, i que aporta des del punt de vista romàntic pues, molts detalls que són difícilment comprobables. Jo sóc un historiador i el que faig és treure els documents o assenyale la manca de documents que es demostren.
En aquest cas, ells asseguren que els fets estan perfectament documentats de manera que la història s'adapte a les deieres de cada algú. Sap què passa? Que a l'estar parlant vostè i jo...
Sí.
Clar, no estem en igualtat de condicions. No. Jo n'hi ha molts datos que no conec.
Jo també estic en una diferència de coneixements. Jo no conec la història que han escrit aquestes persones que em parlen. Sí. No conec si el senyor Baidal és especialista en la història de Vila-real, si ha escrit alguna història o alguna part de la història. Estic en inferioritat de condicions. No puc entrar en aquesta polèmica perquè no sé el que han escrit ells.
Però vostè ha escrit un llibre.
Jo sí que l'ha escrit.
De la història de Vila-real.
I el signe.
Vostè, quan escriu este llibre, no parla amb les diferents persones que poden tindre documentació sobre els fets de Vila-real?
Persones que tinc
per exemple, per parlar de la Guerra de la Successió, sí. Hi ha una associació que tindrà documentació, és a dir...
Esperem que la tinga, sí, però jo ho dubte perquè les manifestacions externes que fa no s'ajusten a la realitat. Jo conec que fan una desfilada de persones disfressades de soldats maulets que no van participar en la guerra a Vila-real en absolut, i això és un anacronisme, porten banderes que són... que no corresponen a la guerra de successió i que fan parlaments en què repeteixen una i altra vegada allò que se va dir fa més d'un segle per un capellà de Vila-real. Però aportacions que, contrastables no conec cap.
Clar.
M'agradaria molt conèixer-les.
Clar, pues per això l'entrevista amb vostè és
sí.
Si vostè va a fer un llibre
sí.
Del 750 aniversari de Vila-real
sí.
Que està... patrocinat i recolzat
sí.
Per un consistori com és l'Ajuntament, per la Generalitat Valenciana.
Exacte.
I també per una fundació. Caldria haver tingut un apartat on haver consultat aquestes persones.
Sí, però no només d'aquest tema. Estem parlant de 150 anys i de 20 guerres i de pestes
sí,
i
cas...
de construccions i de personatges diversos sí. I del treball quotidià. El llibre tracta de tot això, no d'un sol dia. Ni de les opinions d'una associació de Vila-real, per molt respectable que siga, però que no aporta documentació alternativa.
Sí, el, a veure, en este cas vostè escriu el llibre i
sí, jo dic
posar-les, o haver pogut posar dos opinions. En tot el llibre l'única polèmica que se'ls ha desigut està,
però
de jo, moment.
Però no per mi, no per mi. Altres persones que ells sabran per què.
No, perquè s'han sentit... ells consideren que vostè no atén a la realitat, és a dir, no ha comptat amb ells.
Jo pensé que els que no atenen a la realitat són ells, perquè la documentació està molt clara.
Bé, el llibre, quantes dels exemplars han eixit?
No ho sé exactament, més de 1.000, segur.
Se van esgotar?
No, pensé que han reservat una quantitat perquè va ser un present oficial, un obsequi, al llarg de tot l'any de celebració del
650 aniversari. O sigui, que aniran, encara se podran adquirir.
Espero que sí.
El llibre és gratuït?
El llibre és novenal, sí.
Vostè no n'ha venut cap?
Jo no.
És dir, l'escriptor no se n'ha reservat.
No està a la venda.
És dir, és totalment gratuït.
Sí, sí.
I poden seguir encara adquirint-lo o sap si vostè s'hi trauran en algun moment?
No ho sé, això ja depèn tant de la Fundació de la Caixa Rural com de l'Ajuntament.
I del llibre han hi hagut, imagini que la gent que l'ha llegit ha parlat de vostè, s'ha parat, coses que la gent del llibre...
I moltes felicitacions, moltes més felicitacions i agraïments que de crítiques. I ja dic que les crítiques mai no han estat directes. A mi personalment ningú no m'ha dit res. Ho sé perquè, de manera covard, pues, s'ha fet a les meues espatlles. Però directament no tinc cap crítica de cap persona.
En este cas, mire, jo no sé si n'hi ha de... Perquè, clar, vostè diu, han hi hagut crítiques. Han hi hagut alguna altra crítica, a més, de la de l'associació Socarrats?
No.
Perquè està sigut pública, és a dir, quan vingui una mitja de comunicació,
sí,
nosaltres...
Però a mi no m'han fet cap crítica personal.
Sí, però pública està, és a dir... no ho sé, ells ho diuen públicament...
No sé, vostè està donant molta importància a una associació concreta, no sé quantes
persones
l'integren...
Sí, perquè ho ha fet públic, perquè ho ha fet públic.
Doncs m'alegre molt.
Sí, imagines que ara d'una altra...
Però pot ser, tindria que parlar amb ells perquè ho aclarisquen.
No, jo
ells... puc parlar del que jo he fet, no del que han fet altres persones.
Sí, el que jo m'he referit és que ells ho han fet públic i per això he parlat d'ells, perquè ells ho han dit públicament. Per això
sí,
jo
sí.
Tenia interès en que vostè vinguera i en parlara també, perquè no sé si hi ha hagut alguna altra cosa dins del llibre de la que se poguera parlar.
No, i n'hi han moltes que són polèmiques, inclús algunes aportacions personals meues que corregissen inclús coses que jo havia escrit. Per exemple, la data de realització de la Fira de Santa Catalina.
Sí.
Tradicionalment havíem parlat de que acabava la fira medieval el dia de Santa Caterina. Jo, investigant, he trobat un document en el que se fa el pagament del trompador, del músic, que acompanyava el mostrassaf de la ciutat i que convoca a la fira que comença el dia de Santa Catalina.
Sí.
Jo havia escrit moltes vegades altra cosa, però ara em corregís perquè hi ha un document nou i, per tant, i com això, moltes altres coses que tradicionalment s'havia pensat que eren així, per exemple, el pastoret que va trobar la Mare de Déu de Gràcia, això és llegendari totalment, jo explico molt bé ahir l'origen de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia a partir de la presència de ermites a les canteres del Villar. I com això molt més, i n'hi ha naturalment altres, pensem que més recent que una guerra de fa 300 anys, de la qual pues, parlar a aquestes altures de bons i de roïns és una postura molt maniquea i pensar que uns són més bons que els altres, això ja no té sentit des del punt de vista d'un historiador objectiu.
Mire, jo com a persona que l'heu llegit, així va ben clar que sí que s'inclina la balança més per uns que per
els
altres.
No, s'explica el que n'hi ha i cadascú treu les seves
conclusions. I això és només llegint-lo.
Ja està. Però pensé en les guerres carlistes, a Vila-real també hi ha hagut molts carlistes, i també s'explica el bo i el roïn de cada qüestió, o la guerra del francès, o la guerra més recent, els bombardejos de l'aviació que recolzava a Franco l'aviació italiana, els bombardejos que va fer a Vila-real. I també hi ha persones ahir que van patir la repressió durant l'època de la guerra i altres persones que la van patir en la postguerra. Tot això està explicat, però jo no poso de la meva part més que allò que la documentació mostra.
En este cas, sí que, bueno, vostè els diu, no? Ara està, jo suposo que igual, si el senten, sí que li diuen Jacinto, ens agradaria, però clar, és que a cosa feta ja està escrit el llibre.
Sí, sí, clar. Sí, sí, està escrit naturalment i està signat per mi.
Simplement era pues aclarir això. Nosaltres ens vam fer ressò de lo que era esta nota de premsa. Vostè, evidentment, també volia vindre i explicar el seu punt de vista.
No, jo he vingut així perquè vostè m'ha dit que podíem parlar del llibre. Vostè ara està portant la conversació a un fet molt concret, hi ha una associació molt concreta, hi ha unes acusacions molt concretes. Jacinto, però jo li dic que en aquesta polèmica no tinc res a dir.
Sí, Jacinto, el que passa, vostè m'està fent com un bral, jo vengo aquí a hablar de mi libro.
Exactament.
No. Després de nosaltres traure la nota de premsa a Socarrats, sí que tenim una petició de que el cridarem per a parlar a vostè del seu llibre, per això
està. Una petició que em queda, una petició de part d'aquí.
Sí, que havia vostè fet una petició per a vindre a parlar.
No, jo no. Jo no li he dit res. Vostè em va cridar i jo amb molt de gust he vingut i estic disposat a parlar de tots els aspectes del meu llibre, no només d'un.
Sí, pues jo tenia una petició que cridarà Jacinto Heredia, si no, jo ahir li vaig cridar, vostè estava en un altre lloc, per a vindre a parlar, perquè ha sigut després de que escriera este article, Jacinto. Però, bueno, la història està escrita, vostè l'ha escrita des del seu punt de vista.
Des del punt de vista de la documentació existent.
I ells eixen, en este cas, esta associació, el que li
ha passat. Aquesta associació està representada per alguna persona concreta, segons vostè? Coneix el nom de...
No, mire, no. A mi... Mire, és que jo tinc la nota de premsa, Associació Cultural Socarrats, i la nota de premsa tal qual, el 30 de març me la van enviar, i jo l'he llegida tal qual, és dir, no n'hi ha una persona física, és dir, jo he llegit la nota de premsa.
Lamentablement no puc respondre a cap persona física, perquè cap...
És a l'associació. En este cas, el que ens envien és això, i després el que faig jo és fer-me ressò de la nota de premsa que han enviat. I clar, com aquell llibre és un llibre escrit per vostè, però no és un llibre de l'escriptor, és a dir, està sustentat, per això ells volen aclarir este fet. Era...
Pues, no sé si volen aclarir cap fet, perquè no s'han dirigit a mi. No m'han expressat cap intenció ni cap voluntat de parlar i de dialogar, no ho sé. Veig que vostè està molt interessada en defendre la postura de Socarrats, però espero que li doni el mateix ressò al conjunt del meu llibre, no només aquest fet.
Mire, si vostè va haver enviat una nota de premsa igual que Socarrats, jo atenc totes les coses de la població. De fet, en quan em diuen que vostè havia fet aquesta petició, jo en seguida el cride, perquè jo el que vull, Jacinto, és que es parle, la llibertat és fundamental.
Sí.
I sempre s'ha de donar veu, sempre. A lo millor n'hi ha gent en este moment que no li pareix bé que jo estigui donant-li veu a vostè. Al final, jo sempre sóc aquella que no mai està de ningú bando, sap? Però jo crec que l'oient és molt sàvio.
Sí.
I al millor, jo ara tindria algun representant de Socarrats davant i jo estaria en l'altra part, dirien, vostè està a la part de Jacinto. No, jo que no puc tindre les dues parts juntes, que m'encantaria...
Sí, seria ideal.
Que m'encantaria, sempre donaré veu. Perquè és la meva tasca, és la meva feina, ho entén.
Enhorabona com a periodista, com a professional, enhorabona, això és el que cal fer.
I jo tinc el llibre davant i el que faig és traure documentació que no està en el llibre, això és el que a mi me recolza.
No, en el llibre és impossible que estigui tota la documentació. Ja li he dit que qui vulgui ampliar té ahir les signatures de la documentació a l'arxiu municipal i a altres i al final una bibliografia exhaustiva de persones que han treballat en aquests temes.
Quan... a mi me planteja, o sigui, jo quan veig tota esta... Perquè, clar, jo vaig i si n'hi ha un fum de gent replegant el llibre.
Sí.
Perquè ha sigut un llibre molt esperat. Per això jo sempre pense que quan... això és un pensament meu, quan s'escriu sobre algo, com és una ciutat, és complicat, eh?
Sí, segur. Ho sé jo perquè ha fet aquest treball, un treball que m'ha costat almenys 9 o 10 mesos de redacció, però prèviament el recolliment de tota la informació existent i l'elaboració per a fer-ho arribar a moltes persones. Vostè diu que li ha de sentir tot.
Sí.
M'està parlant de persones que són crítiques. Ha consultat vostè a altres persones que hagin llegit el llibre? I que no hagin fet un comunicat però que ja coneguen el contingut. Seria interessant escoltar també aquestes persones.
Sí, sí. Normalment la tasca dels mitjans de comunicació és sempre és donar-li veu al que algo no s'ha sentit reflejat o algo no li ha paregut bé. Si tot pareix bé, és dir, ha sigut un èxit. Igual que vam dir la repartició dels llibres, quan vaig dir llibre, nosaltres vam donar aquesta notícia. Va ser un llibre de la història breu de Vila-real, però també té cabuda quan algo dins n'hi ha, jo no parlaria de polèmica, sinó postures distintes dins d'una ciutat, en una història determinada.
Pues jo m'alegro que de tota la història de Vila-real només un fet.
Bueno, això de moment, veurem.
Sí, veurem.
Perquè, clar, el fet que vostè hagi vingut avui i hagi dit que només hi ha algo en la que n'hi ha una postura en contra, igual ni si sent més, Jacinto, li toca vindre més vegades.
Pues, encantat de vindre i d'explicar-me i d'intercanviar les opinions i valoracions. Jo pense que, la història no és un dogma, és una ciència, està sotmesa als errors, als nous descobriments, a les noves aportacions,
bueno,
i per tant, totes les vegades que em crideu per a intercanviar opinions a altres persones, jo estaré...
Li ha valgut la pena escriure el llibre?
Sí, moltíssim, és una satisfacció personal que, sobretot per la confiança que han dipositat en mi persones expertes, altres historiadors de Vila-real que m'han expressat el seu reconeixement. Era una tasca molt difícil d'elaborar, de sintetitzar, i segurament hi ha errors, hi ha equivocacions que jo estic dispost d'assumir si se me presenta naturalment la contrapartida corresponent. Tinc el recolzament d'altres historiadors, d'altres persones amb preparació i sobretot la confiança de les autoritats.
Sí, però vostè així en la ciutat ho té fàcil. És a dir, evidentment, quan, si vostè es presenta a les als distints, per exemple, fundació, als distints entitats, i diu, vaig escriure un llibre on va reflejar-se una història, jo crec que sempre li donen i ser lloc, és a dir, no es plantegen, per exemple, que sorgiria una polèmica com aquesta?
No, no, pues no ho sé, no ho sé. Jo agraïs, jo tinc la... Mira, jo soc doctor en història, a banda de la llicenciatura en filologia hispànica, però porto ja molts anys també investigant sobre la història de Vila-real, sobre la toponimia, sobre personatges, sobre les obres d'art, etc. I, bueno, agraïs que esta confiança existisca. I no em molesta que algú esté disconforme, però se pot parlar, jo estic obert. El que no és de rebut és l'actuació covard, l'actuació d'anar a les espatlles, d'anar difamant, inclús, i sobretot que no us aporte la contrapartida corresponent i que no se dona la cara. Que en aquest cas, ningú ha donat la cara, en concret, dient-me en què estic equivocat i per què.
En fi, això ja queda que ho discutisquen entre historiadors, que això no és la meva tasca. La meva tasca és donar veu a tot el món.
Molt bé.
Jacinto Heredia, gràcies per haver vingut. Ja saben, Història breu de Vila-real. Per la gent que no el tinga, tornaran a eixir més edicions. Jo suposo que durant tot el 750 aniversari, que és tot l'any, que s'acabarà a febrer de l'any que ve, podran també repassar. Perquè igual ens dicen això que dic, gent que no està massa d'acord en altres coses amb vostè, o que està totalment d'acord.
Pues sí, jo, si n'hi ha persones que estan disconformes en més d'una qüestió, jo els convido que escriguin el seu llibre.
Ja, clar, però vostè clar. Sap que vostè ha escrit un llibre en un recolzament econòmic que jo no sé si tot el món podria arribar a tindre'l.
No es tracta sí, sí. Del recolzament, es tracta, prèviament al recolzament hi ha una preparació. Este senyor Baidal, que ha escrit, sí. No el conec personalment i ell tampoc em coneix a mi, no sé qui és ni quins llibres ha escrit, de manera que és molt difícil.
Sí, mire, és historiador i cronista de la ciutat de València.
Pues sabrà molt de València, però...
No, jo li dic per lo que tinc...
Sí, sí.
Per lo que tinc,
per lo que té vostè, jo sí, pense sí. Que segurament sap molt de la història de València, però de Vila-real dubte que tinga uns coneixements adients per a debatre. Però tot pot ser, i jo estic oberta a parlar en ell o a qualsevol altra persona.
Seria capaç de, si li trobaren documentació, acreditar, rectificar?
Naturalment que sí. Naturalment que sí. Ja li dic que jo he corregit algunes coses que ja havia escrit abans i sí, però naturalment si em parlen de que Vila-real va ser destruïda, jo sempre pregunto quins edificis van ser destruïts i si van ser destruïts, quan van ser reconstruïts i si n'hi ha 300 morts, on estan els cadàvers, on estan les sepultures, però si no n'hi ha una resposta a aquestes qüestions, jo...
No, però he fet unes preguntes que si les tenen les poden aportar,
clar,
eh?
Que les aporten, és a dir, que les aporten, però mentre no estiguen, jo dic la meva...
Doncs fem una crida, Miren, jo, a mi m'encantaria que si hi ha aquesta documentació, ells...
Que l'aporten.
Sí, sí, perquè ells es comencen a ensenyar. Els maulets van cremar Vila-real en 1706, és una pregunta que se fan, i un llibre avalat per l'Ajuntament, tergiversa el terrible incendi i saqueix dels borbònics.
Tergiversa...
Sí, és la nota de premsa.
Ja ho entenc. Però ja li dic que hi ha una qüestió que, si vostè coneix les pel·lícules de misteri, d'intriga, o les novel·les, diuen si no hi ha un mort, no hi ha crim. Primer s'ha de trobar el cadàver. I així no es tracta d'un cadàver, es tracta de més de 200. De manera que aquesta data cal posar-la almenys en reflexió.
Bueno, en este cas demanem documentació que la pugui acreditar i entonces ho discutim.
Molt bé, perfecte. Per mi, encantat de la vida.
Discutiríem, trauríem... Encantat,
però sobre documentació, no sobre opinions, ni acusacions, ni punyalades per l'espatlla.
Vostè ha posat documentació, no opinió.
Exactament.
Vostè ha fet el llibre en documentació.
Sí, naturalment. Està escrit tot, el llibre l'ha escrit jo i n'hi ha qüestions que estan en les meues paraules i en la meva manera d'expressar-me. Però no és un llibre d'opinió, no és un llibre de filosofia ni de teoria, sinó que és un llibre de divulgació de fets històrics.
Pues Jacinto Heredia, gràcies per haver vingut i, bueno, fins a la pròxima. Moltes gràcies.
Espero que siga pronte i així em teniu a la vostra disposició.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Mire, y tenga la presidenta... Miren, hi tinc a la presidenta i el vicepresident de la Junta Central de Setmana Santa, si nosaltres en Ràdio Vila-real. Ells són Carmina Rufat, bon dia.
Bon dia, Susana.
I Enric Cortés, molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Voldria que em feren la valoració de lo que ha sigut esta Setmana Santa, una Setmana Santa, bueno, en este cas seria una celebració de lo que han sigut els 50 anys de la Junta Central de Setmana Santa.
Pues bueno, des de l'inici de l'on que han sigut els actes, que va ser en la missa del 50 aniversari el dia 10 de març, que va ser en molt bona participació de gent, i després en ese poquet de picoteo de germanor, que va estar molt bé, ja després van passar a tot el que eren els actes directament de la Setmana Santa. La Tamborà amb molta afluència de gent, que va ser un dels primers, bueno, el pregó nostre, que és el divendres dia 15, que va estar molt bé. També en l'actuació d'ací, de les que tenim davant, de Gisela i de Rosana, el pregoner, com sabem, era José Benlloc, un poc llarguet, a gust de tots, però bueno, va estar bé també el pregó. I ja després van passar a lo que és la Tamborà del Diumenge de Rams, en molta participació de les cofradies, i després ja el que és la Setmana Santa. Santa Isabel mos comuniquen que han sigut vora 400 xiquets que han participat en la celebració. Després en el que ha sigut els actes de l'Església, en molta participació també, de tant de les cofradies com dels veïns i gent del poble. I tinc algunes notetes, com la professora del silenci, que se van repartir 600 ciris, vol dir que 600 persones van participar. En el mateix acte, com sabem, se fa replega d'aliments, i calculen que entre 320 a 350 quilos d'aliments se van a replegar. I després n'hi ha gent que té costum, quan arrepleguen el ciri, fer un donatiu en diners, pues un obret o alguna coseta, i van a replegar 251 euros també en efectiu.
Després, això era una de les coses que volien d'alguna manera que la gent plegara al que se feia abans de la pandèmia, perquè com que van ara un poc decaent, no?
Sí.
De fet, han repartit uns 100 ciris més enguany
que l'any passat.
Que l'any passat, sí.
Això és algo que ens hem donat al compte. En el 2020, plena pandèmia, ens van tancar el 14 de març i no es va celebrar ningú acte de Setmana Santa. L'any següent no vam visitar el carrer tampoc, anàvem tots amb mascarilles encara, i el que es va fer va ser, pues, visitàvem les esglésies, el que era la Junta Central, perquè estaven les imatges exposades. L'any següent sí que vam fer ja els actes al carrer, però tots amb mascarilla encara. Totes les fotos veiem que el 22 i 5 tots amb mascarilles. I ahir vam veure que una afluència de gent, pues, va ser un baixó molt, molt gran. El 23 hem vist que ha pujat, i enguany, pues, bueno, hem vist que unes 1.200 persones van participar en la processó del Divendres Sant. Per tant, sí que hem notat una afluència de gent que va a l'alça en aquest moment.
Per tant, la valoració positiva.
Molt positiva.
Sí.
I l'alta participació dels xiquets, això cal destacar.
L'alta participació en la professió infantil, i també l'èxit que hem tingut una vegada més, perquè l'any passat ja ho va ser, de lo que ha sigut l'exposició de totes les imatges a l'Església. Han participat vora 800 xiquets de primària i secundària, i cada l'any que ve, pues, estem oberts a ampliar-lo a gent ja no al millor tant de col·le, que continuaran venint en els seus horaris, però si podem abarcar gent, pues, que facin estudi de l'art i de més, per a que coneguin el que és la imagineria que tenim en el nostre poble, que és molt bona, també estaríem oberts a poder-ho fer.
És a dir, l'objectiu, podem dir que anem en bon camí, que se passa i se relleu per la participació que ha muntat de forma significativa.
Sí, i a part hem tingut una cosa, el que és l'oficina de turisme d'enguany s'ha involucrat a muntó, i el que ha sigut la nostra programació l'ha traslladat a les oficines de turisme del voltant. S'ha estat publicant en Benicàssim i en Orpesa, on hi ha turisme estranger, i hem vist que han vingut turistes estrangers que veien les nostres imatges i que en aquest temps que estan les QRs, pues, i buscaven la informació. Tenim un xicotet problema, i és el que el tenim en castellà i en valencià. Tindrem que intentar veure si podem posar en algun altre idioma.
Bé, doncs no estaria mal introduir l'anglès, per exemple, que també és un dels idiomes més parlats, però ja m'entra a tenir sa roda turística.
Sí.
Per aprofitar-nos a nivell internacional. Ara sí, continuen ese 50 aniversari, ese celebracions, i ara sí que anem a donar-li benvinguda a Rosana i a Gisela Morales. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Perquè el diumenge, el dissabte, als 8 i mitja, en la Iglesia Major, va fer-se un concert, i ojo, perquè el títol és de clàssic a flamenc.
Exacte. Ho hem fet una fusió de textures sonores, en les quals estan les veus nostres, més clàssiques, dos cantaors, una guitarra flamenca, una clàssica i un cello, a més d'algun instrument de percussió. I això és la idea que volem transmetre. És com un esclat d'emocions, diferents maneres de pregar de pregar a Déu, que s'ha fet mitjançant el cant i l'element sonor. I a tot això, a més, hem inclòs algo de dansa. Sí.
O sigui, podrem veure també...
Sí, dansa flamenca i dansa moderna, moderna contemporània, sí. Unes pinzelladetes, però sí, la veritat és que ha sigut tot un repte. Pensem que pot quedar molt bé i també pot ajudar a expressar allò que nosaltres volem expressar en la música a partir del cos, saps? I això és un... això ho hem intentat i crec que podrà resultar.
Ha sigut una aposta atrevida, eh? Va fer-se en una església, a l'Església Major.
Sí, la veritat és que agraïm al parroc que es hagi fet cas, que s'hagi fiat de nosaltres i que jo pense que en el respecte es pot fer tot des d'una església.
Jo hi volia dir una cosa, que quan nosaltres vam plantejar 50 anys la Junta Central, què podem fer especial, què podíem fer? Vam pensar en un concert. El primer que vam pensar és fer un concert. I les persones que ens van assessorar, jo pensé que ens van assessorar molt bé. I ja m'han encontrat el punt ideal. Hem encontrat a Gisela i a Rosana i a tot el seu equip, que jo pense que en este concert ens faran viure moments molt bons. I nosaltres això, el concert, el donem com a un punt àlgid dins de lo que és la nostra celebració dels 50 anys. Acabarem el 2025 en l'encontre interdiocesano de les tres diòcesis de la comunitat així valenciana, Segorbe Castelló, València i Orihuela Alicant, però jo pense que este concert, antes d'anar de vacacions, l'estiu que vindrà d'ací quatre dies, tenim ahir les festes de Sant Pasqual, este concert val la pena i això per nosaltres és molt important.
Jo le preguntaria a les germanes Morales si este tipus d'espectacle s'ha fet d'alguna altra volta dins d'una església.
Pues jo crec que no. Bueno, allà al sud sí que es balla dins la església, però és una cosa monotemàtica de flamenc, no? Aleshores, aquesta fusió d'aquests dos llenguatges de la música, jo crec que possiblement algú ho haurà fet, però... desconec. I jo, va ser una idea. Sempre a Rosana i a mi ens agrada, a part de fer un concert, fer un espectacle i que la gent s'emocione. I en aquest moment encara més, és un moment en comunicació amb Déu, no? Que nosaltres som catòliques i aleshores també volem donar l'Isa Besant. Clar, era difícil conjugar això i a més produir aquest sincretisme entre dos llenguatges tan diferents.
Clar.
Però, clar, el que hem intentat és donar de les dues parts, cedir. No ha sigut fàcil perquè nosaltres no estem acostumades a cantar flamenc. Aleshores hem hagut d'aprendre també amb ells. Però ha sigut impressionant i a més contem amb gent que a part de ser molts bons artistes, són gent meravellosa com a persones. I aleshores ha sigut meravellós.
Tenim
ahí
a Pedro Navarro, que és un professional del flamenc, que conegut internacionalment, i ell ens ha portat tota aquesta part que nosaltres desconeixíem, no? Que ens agrada, perquè ens agrada tot tipus de música, no descartem ninguna, pense que s'ha d'estar obert a tot tipus de ritmes i a tot tipus de coses, però a part ens xocava molt, no, el món del flamenc. Pensem que és una cultura molt interessant. També tenim un guitarrista clàssic, que és Darío González, és professor de guitarra i ja ha fet molts arranjaments que anem a fer al concert. En la vessant més clàssica tenim Alfons Rochera, el de violoncel, també que està ahí donant tot el que pot, no? La veritat és que no vull parlar massa, si no es m'estendré més de la família, per tant, així ho deixen, no? Per a que l'escolten i a veure què opinen. També tindrem dos cantaors, que són Juan Francisco Díaz i Juan Luis Villena, que li donen aquest toc, no?, d'aquesta estètica especial de, i aquesta manera de cantar, no?, entre el quejío, que diuen ells, i el duende, no? Tenen aquest quejío i aquest duende que és típic del flamenc i que donen una expressió i una emoció fora de sèrie, la veritat. I després també tindrem
com dia abans, a dos ballarins. Un és Nikita Anishchenko, que és russo, que és de dansa contemporània, i després la dansa flamenca Aloma Escuder, que són dos professionals fantàstics del món de la dansa.
Quan parlem de totes aquestes persones, jo anava anotant-me els noms, és la primera volta que treballeu amb ells?
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en Darío, bueno, en Alfons i en Darío no, però en la vessant flamenca i en els que dansen, sí.
Quan parlem, ells en Andalusia ho diuen molt bé, tenen duende, és a dir, i l'expressió del duende, jo que vos he escoltat, també voler sentir, vosaltres teniu i se duende en lo que canteu. És a dir, jo el dia del pregó estava allí i jo notava una persona està tocada, té gràcia per a fer això. Però clar, vosaltres la primera volta que cantareu d'esta manera.
Sí, sí, sí. No creguis que és fàcil, eh? No, o sea, jo a l'altura d'una obra de Mozart, eh? Uh-huh. Vull dir que nosaltres hem hagut d'aprendre. Cantem una saeta, que és la saeta de Serrat. Sí. També volia comunicar això, no? Sempre que fem algo, nosaltres volem que alguna de lo que cantem la gent les sàpiga, la música.
Clar, té que ser algo també popular.
També perquè disfruten, perquè internament la gent també va cantant. I això també és important a l'hora de incloure's dins de l'espectacle.
És que se connecta.
Sempre, sí. És una manera de connectar. Per cantar la saeta de Serrat, uh-huh, que cantem a mode flamenc, no ha sigut fàcil. I demà tenim altra volta assaig per recordar-ho, saps? I a més, ells improvisen molt.
Ells i nosaltres no mai fan res igual.
Res igual. I això també ens ha hagut de...
Els clàssics, que són quadriculats.
Nosaltres tenim la partitura, això no n'hi ha volta de fulla. Home, te pots anar un poc de ritme, però te tornes a trobar. Uh-huh. En la gent del flamenc, ells improvisen moltíssim.
Sí, sí.
I nosaltres tenim que estar a la white, de dir, a veure, no es perguem, perquè, saps? Vull dir que ha sigut un aprenentatge.
I els assaigs com han sigut? És a dir, anècdotes.
Bonicos. Anècdotes. És que és un altre món, val? És un altre mundillo. Perquè nosaltres, quan assagem i estem en els concerts, vas, assagis i te'n vas. Així no. Així és. La coqueta per anar menjant, el vermudet i tal, i això te va entrant en calor i te va ficant i acaba sopant. Saps? I ells i ho fan llarg. Nosaltres és, comencem a assaig de 2 hores d'ací tal. Ells no, comencem a les 7, podem estar hasta les 2 del
lo
matí.
Tenemos largo y
quan te diuen lo tenemos largo,
a les 2 del matí.
A les 2 o a les 3 del matí. I estàs gaudint i estàs disfrutant, saps? És que un assaig és com un concert, perquè ells se concentren. No és vaig a veure si tot està quadrat, no, és vaig a disfrutar. Això és molt important.
Però és crear aquest moment de màgia, sí, 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 que sí. És quan no se fa llarg.
Sí.
Jo no sé si una o l'altra teníeu més facilitat a l'hora d'agarrar ixe...
Gisela té més facilitat que jo.
El ritme gitano, jo.
Sí, ella és més gitana.
Com se riu.
Duré algo dins d'això?
Possiblement. Té la vessant més gitana que jo. A mi em costa un poc més, però bé, no, bé. Jo ella la seguís.
Menejava la cadera en seguida.
Ai, el problema que li tinc que dir... Sí, no, ja maneges molt el dia del concert, eh?
Ja m'ha dit que no me moga.
Bueno, però té que ser, a veure, té que ser divertidíssim viure-ho el dissabte per la nit, tot això.
Sí, molt, sí. Molt emotiu, molt emotiu.
Claro, jo en este cas sempre pregunte, més o menys quan dura? És que, clar, ara no...
Una horeta i
està
quart.
Està programat per una hora, però...
I ella, bueno. Però, ojo, que estem parlant de que programes i després improvises.
Sí.
L'altre dia, ahir diu un de gitanos, canto otra? I dic, no, és que aquí està ja l'energia. És que ja no puede ser, no puedes cantar.
No, no vamos a cantar lo que está estipulado, no? perquè ells començarien i estarien no tota la nit cantant. No és problema.
No és cap problema, això.
Tenen tanta gana de comunicar, de fer...
És que quan fan festes, i quan canten, i es posen de veritat.
Bueno,
ara, per posar-se, també es costa, eh? No pots dir demà assaig. Demà possiblement assaig.
Sí, és cert, és veritat. La gent que ha viscut, sobretot on viuen, on ells tenen els seus hogars i tot això, pues, se donen compte de que les coses no són tan quadriculades. No, no. És a dir, a lo millor es comencem a estar, però acaben molt més tard.
Sí, no hi ha problema en això.
De tots els modos, quan sentim cantar a vosaltres, ens passa també el mateix. El temps se'ns passa volant.
Ai, gràcies. Gràcies.
Entonces, jo crec que ells també han disfrutat de... És que m'agradaria fer-los l'entrevista d'ells.
Ai, ai, sí. Pues, ara pugui ser, sí. Saps? Cantem una en el bis. Cantem una que és, mesclem, és una fusió total i fem l'Aleluia de Cohen, però després se'n va a una cançó de culto que ells tenen i torna a l'Aleluia de Cohen. Bueno, suposo que això s'acabarà algun dia perquè ells comencen a cantar, s'animen i s'emocionen.
Claro, perquè haureu d'estar pendents de que si ells vos entren, després vosaltres sí, acabar, sí, clar, sí. Com que mireu, clar, sí, al final... Sí, sí, sí. Quant temps heu estat assajant junts?
Molt, la veritat és que duem molt assajat.
Molt de temps.
Un mes, que duem.
Però de hores,
De hores, sí.
I quan ve que tota la gent es concentri i faci els assaigs, com quedeu, on quedeu?
A ma casa.
Al Maset.
Fixa't tu, vam fer, el meu fill, Alfons, va fer la partitura per cantar Rasaeta. I, oi, meravelloso, duiem tot el cronometrat, tiqui, compàs i tot. I el Navarro ens diu, però què feu en això? Ha de ser sense partitura. Ai, no feu això. Això no, aixina, no. I ai, o sea, i van dir, anem a fer cas, cric, cric, i s'acabó.
Sense partitura.
Sí, partitura.
Anar seguint. Això és un aprenentatge molt important.
Suposo que haureu fet algun dins de l'església, ja.
No.
Sí, ja.
És que he estat molt ocupada a l'església aquests dies.
Ojo!
Ha sigut difícil.
No, lo difícil és també la sonorització de l'església.
Clar, i d'això parli, eh?
Sí, estaran hores i hores sonoritzant. Perquè és una església que si no cantes en micro o no tens una guitarra, sona superbé. Per exemple, l'òrgano que té i tal, això és espectacular i sona molt bé, molt bé. Però quan fiques altres instruments, té tanta ressonància...
L'acústica
és... Que és molt complicat. Estaran, almenys, 7 o 8 hores sonoritzant.
El mateix dissabte?
Sí. Sí.
Que atrevida sou.
Bueno, a vegades sí, de veritat, te digue, A vegades li diga a Gisela, però tu i jo, per què ens compliquem tant la vida en aquestes coses? Però bueno, maneguetes i amant.
Que ens hem oblidat dels rapsodes.
Ah, sí. Tenim dos rapsodes, que un és Manuel Garí i l'altre és
Vicent Rubio.
Vicent Rubio, amb una veu que anirà duant tot el fil conductor del concert.
Carai, tinc unes ganes ja de... És que clar, m'ho he fet unes ganes perquè això serà una cosa única.
Bueno, esperem. De fet, ja tenim moltes possibilitats d'anar fora a Dinamarca i a Xina, segurament, en aquest programa, perquè ha agradat la idea.
Es deixar-ho impactat, sí?
Però estrenem així, al nostre poble.
Sí, Gisela, sempre estrenem, mos agrada estrenar.
Mos agrada sempre estrenar així.
Bueno, pues ara només diré això, dissabte a les 8:30 en la Iglesia Major, la Iglesia Sacristal de Vila-real, recorden, a tota la gent que està sentint-nos, Enrique.
Jo estic veient-les parlar a les 2 i estic disfrutant. Tinc unes ganes que arribi el dissabte a les 8:30, estar allà sentat i veure tot aquest espectacle. Deu de ser això, deu de ser fenomenal.
Però, hombre, les expectatives anem a veure en humilitat, En humilitat. Jo sempre m'agrada un poc d'humilitat. Farem tot el millor que puguem. Això és
des de... I lo del bici volen.
Segur que ells bé. Sí. Rosana i Gisela, segur
que
ells bé.
Gràcies. Sí, Déu vol, sí.
Presidenta, no sé si jo la veig que està, bueno, meravellada, però imagine que també pendent de lo que va a veure. El que passa és que pareix que ens han llevat un poc el pes de damunt, no? Perquè com les veu... Que...
Jo les veig segures.
Sí, claro. Sí, jo també.
La professora va per dins.
Hem estat baix un ratet parlant en elles i ens estàvem contant que sí, que s'estrena així, sí, però que ja tenen puestos en molt de renom per anar a dur aquest espectacle. Per tant, jo el que vull dir des d'ací és anime a tots els veïns de Vila-real a que vinguen. Ja no sols juntar central cofradies, això és algo per a veure tot el poble. I els pobles del voltant, si volen, la iglesia és gran, cabem tots.
Jo primer, quan dic, sí, és la primera vegada que ho fem, és la primera vegada que se va a una iglesia, és la primera vegada que se balla, jo, però no, jo vos veig a vosaltres entusiasmades, vaja, o sigui, que la cosa està perfecta. Pues allí no mos ho pedrem, Rosana, Gisela.
Gràcies. Jo artistes. Volia agrair a la Junta Central per haver confiat en nosaltres, també a l'Ajuntament, i res.
I al cura també,
que d'alguna manera també s'ha fiat de nosaltres.
Sí, per estar ahí.
Però això és una cosa que tu per replegar tens que sembrar, Jo, per la meva experiència, així, sé que si no tens una bona siembra, no et deixen sembrar, Ho tinc claríssim. Rosana, Gisela Morales, gràcies per haver vingut i per haver-nos explicat això. Mos veiem el dissabte.
Moltes gràcies, ens esperem.
I Enrique Carmina, presidenta i vicepresident de la Junta Central de Setmana Santa, moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies per fer-nos disfrutar sense ningú tipus d'ànimo de lucre tot aquest esforç que fa la Junta Central de Setmana Santa i ens permet gaudir de coses com aquestes que són úniques i que estan demandades a la resta del món.
Gràcies a vosaltres.
I a Ràdio Villarreal.
Exactament.
Gràcies, moltes gràcies. Tras el concierto.
Del Roser demane favor i ajuda per a que em done poder per a parlar en finura del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar.
Ja que veure los rics que som en esta ciutat, en Vila-real, som rics, en este cas anem a parlar de riquesa gastronòmica. Santi Cortells, professor, molt bon dia.
Bon dia. Clar, és que és esta setmana, setmana de Pasqua, que vas passejant pels carrers i ja veus en molts llocs pastisseries, supermercats, o fins i tot, que jo crec que ha de ser el fonamental, el principal, el ritual de fer la mona. Vull dir, perquè pròpiament és el diumenge passat, però també este diumenge, el diumenge de Pasqua, que sempre diem que, a diferència dels castellans, sí, el País Valencià, el que és important és la Pasqua, és a dir, la resurrecció, més que la passió. No vol dir que la passió no siga important, però tradicionalment, i als fets me remitís, que en les escoles la festa és esta setmana, no la setmana passada. La setmana passada fem la festa el divendres sant i bé, el dijous a les escoles també, i ja està. Que, per exemple, a Catalunya mateix és tota la setmana, a Andalusia igualment. Però els valencians sempre s'ha dit, no és que tinguin un fonament supercientífic, que per a nosaltres és molt més important la vida, la Pasqua, tot això. Per cert, un apunt, perquè la setmana passada parlàvem de la numerologia i com n'hi ha oients que sempre, bueno, que t'escolten, evidentment, em van comentar, perquè van parlar de les cinc nafres de Crist,
sí,
que estan en l'Església de la Sang. Crec que ho vaig dir malament, però bueno, per això estan els programes, per això es fa totes les setmanes, faig una fe de rates. Són dos peus, dos mans, i crec que vaig dir el cap, i no és el cap, és la llança del costat. El cap és la corona d'espines que envolta tot, que és un cercle, que és la infinitud, etc. I són cinc fent referència a la mà. La mà té cinc dits. Vull dir, perquè la setmana passada vam explicar tota la... Que, per cert, la Pasqua són 50 dies, no? La Quaresma, 40. Quatre dits, perquè ja ho vaig explicar la setmana passada, en el gros té comptes, però la mà en total té cinc dits. Per tant, el cinc és un número propi, litúrgic, religiós, i que trobareu. Petit apunt, no sé si tu t'agrada més la mona, el llongo, és que el llongo és molt típic d'ací de Vila-real.
Jo sóc més de llongo que de mona, és de veres,
Sí, perquè el llongo més sovint ha anat farcidet, que últimament, clar, jo crec que m'abuela ho feia en cabell d'àngel o en moniato.
Sí.
no en xocolata com ara, que ara les mones també porten xocolata per dins i de tot, vull dir que això crec que ha anat evolucionant.
Sí, va anar evolucionant i jo de menuda ja la menjava en nocilla per dins, eh?
Bé, segons el costumari d'Amades, la mona ja apareix en el segle XV, la mona com a paraula. I el Diccionari Català Valencià Balear de mossèn Alcover diu que apareix per primera volta, segons este diccionari, el 1474 en un poema de les obres o trobes d'avall escrites, en les quals tracten de la Sacratíssima Verge Maria, que va ser el primer llibre imprès a la península Ibèrica. El primer llibre imprès a la península Ibèrica va ser este llibre, en valencià, i a més va tindre molt de seguiment, és a dir, que va ser molt copiat, molt reproduït. Després també en el diccionari Gazzofilacium Catalano-Latí, llatí, de la Joan la Cavalleria, sí, que es publica al final del segle XVII, mona té una definició purament zoològica, és a dir, la mona, el mico, la mona que trobem al zoològic, per entendre'ns. Després, el diccionari de la Real Acadèmia reflectís ja en el segle XVIII la paraula mona, és per, una miqueta per veure la implantació que té, i diu en aquesta definició que a Catalunya, a València o a Múrcia és la coca o rosca que es cou al forn en ous posats en ella en closca per Pasqua de flors, que en altres parts de la península ibèrica anomenen hornazo. Perquè les paraules són hornazo, no? Hornazo per a mi és una paraula rara, sí. No? Després, hipòtesis sobre l'origen de la paraula mona. Bé, la primera, Muníquia. Muníquia eren unes celebracions que se dedicaven a Artemis en la Grècia clàssica. La més acceptada, que és Muna, que en àrab antic vol dir arrendament de terres tributat en espècies en coques, ous durs i altres productes agrícoles, i també vol dir regal. Després, en llatí, munda, que ve de mundum, i eren paneres que els romans oferien a Ceres durant el mes d'abril, que just també coincidís amb la Pasqua, i que tenien dolços i es decoraven com les mones. Després, un altre origen que s'ha comentat són les pascorals, que són festes que els pastors romans celebraven en coques. Uh-huh. Les coques, ja sabeu que el sarró, quan porta un pastor ahir el menjar, si és una coca no s'embruta, sobretot si és una coca tapa.
Sí.
O una panaeta, com diem així, que és típica de Pasqua, totalment. I la Beltane, que és una festa celta, que se celebrava l'altre dia d'abril, està al maig, i se consumien tortells en ous. També des del punt de vista del judaïsme, que sempre comentem, que a Vila-real el tenien present, entre altres en el primer batge o alcalde, la festa de la Mimuna també s'ha dit que podria estar relacionada, i és una festa que comença l'últim dia del Pesach, que és com anomenen els jueus a la Pasqua, i té el seu origen, sembla ser al Magrib, al Marroc més occidental, que abans de l'expulsió de jueus i musulmans de la península ibèrica també estava inclosa per al món musulmà, és a dir, que n'hi havia ahí una fusió de tot, no? Els ous, ja vam comentar una miqueta l'origen, el naixement, que representa d'alguna manera la resurrecció, la prohibició papal en un primer moment i després permís de menjar ous, però hi ha una cosa que tots haurem fet, que és pintar-los.
Sí.
Si els pintem en pintura natural, per dir-ho d'alguna manera, no en pintura de pincellet,
sí.
Ous verds en el tematge, els ous rojos en remolatge, els ous de color taronja en la seva roja, però que al bullir-lo esteix taronja l'ou, els blaus en col llombarda i, sobretot, en este poble, els de color groc en cúrcuma.
És que ho tenim tot groc.
Que ho podeu comprar en qualsevol lloc. La cúrcuma és fàcil de trobar. Jo crec que en este poble el així en pica, així en cou i així t'esclafa l'ou, l'hem de fer en un ou de color groc.
Sí.
Perquè és el lloc, no?
Però és curiós, com podem traure els colors d'espècies o de hortalisses.
Sí, perquè es tractava, jo crec que és el que s'ha fet sempre, d'aprofitar el que tenim a la natura o per la cuina o el que ens sobra, eh? I a més, a banda de la cúrcuma, crec que en safrà també molta gent els pinta, no sé si queden igual o... Això és anar fent proves. Però jo, ma abuela, ho feien coses naturals que tenia per la cuina, no agafava un pincellet i... Bé, avui en dia, els xiquets, igual que tot l'invent este de les mones de xocolata, que dic que l'invent, però jo en guany, per descomptat, doncs n'he comprat per a les xiquetes menudes, perquè és el que tenim, no? Sabem que té origen comercial i tal, però al final, doncs, també n'hi ha molt d'art, en ixes mones.
Ah, les xiquetes, les teues xiquetes ja saben, no? La dita, si em pica, si em cou...
I així t'esclafe l'ou, sí. Però bé, bueno, jo de moment me dice que me l'esclafe, que ja vindran uns altres temps. Les panaes, bé, les panaes ja s'esmenten en el llibre de Sansoví en el segle XIV, que ja sabeu que és el primer receptari conegut de cuina valenciana, i descriu tres receptes de les panaes en els capítols 134, 138 i 139, que elaborava el panisser, que el panisser és com s'anomenava en aquell moment al forner, al panadero. Eren preparacions molt, molt populars així a casa nostra i també a tota Europa, i apareixen en altres receptaris antics com l'arte de cocina de Diego Granado del 1599. Estes panaes se condimentaven en espècies, de vegades eren opcions dolces com fruites i coses així, i han anat evolucionant, evidentment, la tomaca, com sabeu, ve d'Amèrica.
Claro.
I han anat afegint ingredients que teníem més accessibles, com la tomaca. N'hi ha que els fa també en bleda, en espinacs, que probablement
pinyonets.
És més antic. Pinyonets.
Jo sempre les he menjades salades, sempre.
Sí, sempre. Però apareixen receptes antigues en què també apareixen les dolces, no? Però no tenen res a veure, per exemple, en les que fan a Galícia, que porten polp ahí, no? Les nostres panades mediterrànies són més lleugeretes i com tot el que és així mediterrani, que mengem molt, però mengem molta verdura i,
sí,
i coses així. Sé que, per exemple, a Menorca fan el que s'anomena les formatjades, que no és que porten formatge, es diuen així, suposa que és un menorcanisme, és una paraula local, perquè el que porten és sobrassada. I aquestes realment no són només de Pasqua, es mengen tot l'any. Una altra cosa típica que acompanya la mona és la llonganissa de Pasqua. La llonganissa, en castellà longaniza, en altres llengües, en portuguès és linguissa, sembla que ve dels romans, que hi havia el que s'anomenava Luganega, que era la Lucania, Luganega, la terra dels seus orígens, no? Pareix ser que este nom de la terra s'ha fusionat, s'ha oblidat el nom antic Luganega, i s'ha fusionat en la paraula llong, de llarg, perquè és un embotit llarguet, i ha donat el que s'anomena avui en dia llonganissa. Almenys així ho explica Meyer-Loop, que en les seues explicacions etimològiques i tal, que sempre són discutides, algunes explicacions etimològiques, però aquesta és la seua, no? Bé, la llonganissa és cura, que per cert, sempre em crida l'atenció que jo quan vaig estar treballant a Catalunya, al principi de ser professor, vaig anar cap allà, vaig veure el que ells anomenen la botifarra, que per a mi és una llonganissa gegant, perquè jo per dins bàsicament veig que és el mateix, no? Però clar, per a mi la botifarra és la negreta, no és la blanqueta.
Sí, sí.
Que sempre... Bé, nosaltres en la Xulla tenim molt de costum de tot això, no? I com se menja la llonganissa? Doncs acompanyada de la mona, I el diumenge de Pasqua, vull dir, és el que... I avui dia, doncs, hi ha el que vulgueu, si voleu beure-vos una cervesa o el que siga. I jo recorde la meua besàvia, la Tomeua, que ella preparava les llonganisses seques, primer els posava sal per damunt, les penjava i recorde que tenia un gatet que de tant en tant li feia alguna malesa.
Sabia on anar, no?
El gatet. Sabia on anar, sí. I els gats també tenen un costum, que recordo una vegada que no eren de casa, perquè els gats anaven per les teulades, claro, rodant, i quan trobaven un premi, podia ser un ratolí o la llonganissa d'algú, d'algun veí, te la portava per ensenyar-te-la.
Sí, sí, sí.
Que els gats ho fan. Sí. I una vegada doncs es va portar unes quantes, el gatet. Bueno, coses de la infantesa, no? Bé, un sant que, evidentment, crec que hem de parlar d'ell perquè és el sant d'esta setmana o de la setmana que ve, que així no fem festa. El dilluns de la setmana que ve a València Ciutat és festa, no? Perquè és el dia de Sant Vicent Ferrer. I Sant Vicent Ferrer és el patró del País Valencià, no només de València. No hem de confondre Sant Vicent Ferrer en Sant Vicent Màrtir, que és el patró de València Ciutat. Sant Vicent Ferrer és el patró del País Valencià. No sé si ho he dit al principi malament, però és Sant Vicent Màrtir, patró del València Ciutat, i Sant Vicent Ferrer, patró del País Valencià. Uh-huh. I, evidentment, a València molts pobles fan les celebracions i les representacions teatrals dels miracles de Sant Vicent Ferrer, que són molt bonics, es solen fer xiquets, moltes vegades en l'antiga Canal 9 o en Apunt els retransmeten, i és un exemple dels actes medievals, no? Los autos medievales, que diem. I Sant Vicent Ferrer era un dominic que, ací a Vila-real, doncs, fins fa pocs anys, teníem l'ordre dels dominics, per tant, anava vestit de blanc i negre, com les antigues, les nostres antigues monges dominiques, i ell doncs era molt, molt conegut per com predicava, sí, per la influència que va tindre fins i tot en la llengua, no? Perquè els sermons que se li atribuïssin a ell o que ell feia utilitzava moltes paraules del valencià de carrer, del valencià que tothom entenia. Perquè al ser Dominic, el fundador és Domènec de Guzmán, i ells signen amb OP, que vol dir Orde de Predicadors. Per tant, per a aquest ordre, el més important és la predicació, i que naix arran de pues, tot el tema de l'heretgia, dels càtars, de tot això, doncs l'Església, en especial aquest ordre, doncs mira una manera d'arribar a les masses, d'una manera més subtil, convencent, per la paraula, Després ja van vindre altres coses, però en un inici la intenció era aquesta, no? Hi ha un investigador que hem de citar, que parla de Sant Vicent Ferrer, que és Joan Francesc Mira, que ell sempre diu que Sant Vicent Ferrer era una persona aixuta i irada, no? Bé, el 1379 Sant Vicent Ferrer va conèixer el legat pontifici a la cort de Pere el Cerimoniós, el cardenal Pedro Martínez de Luna, i arran d'este fet va convertir-se en partidari del papa d'Avinyó Climent VII, enfrontat a Urbà VI. Recordeu que és este moment de l'enfrontament entre... Ho dic perquè ell és important, Sant Vicent Ferrer, el nostre Sant Vicent Ferrer, en diverses d'estes disputes, també era del compromís de Casp, que és coneguda per tots, no? L'any 1394, Pere de Luna va ser elegit papa dels cardenals d'Avinyó en el nom de Benet XIII, que és un papa que ens va visitar. Sant Vicent Ferrer, segons la tradició, i això ho conta moltes vegades mossèn Esternell, també va visitar a Vila-real, i Sant Vicent Ferrer era el seu confessor personal i conseller. Per tant, és evident que ens va visitar Sant Vicent Ferrer i el papa, perquè un era confessor de l'altre, no? Després, doncs, com sabeu, volent acabar Sant Vicent Ferrer en el cisma d'Occident, que és així com s'anomenava esta disputa de a veure qui era el papa, intenta una concòrdia entre Benet XIII i Gregori XII, que era l'altre papa, i en no assolir-lo, demanant a Benet que renunciara al papat, a Benet XIII, com se nega, Vicent doncs, treballa per a que les corones de Castella i Aragó li retiren el suport. Que sí, en 1412, en el compromís de Casp, que havia de solucionar també la qüestió successòria a la corona d'Aragó, Vicent acaba donant suport al candidat Ferran I d'Aragó perquè propugnava que s'acabara el cisma i dona suport a Martí V enfront a l'altre papa successor enfront de, entre cometes, el nostre Benet XIII. Ell va morir al 1419 predicant a la Bretanya, que ara és França, que tenen un idioma propi també, que és el bretó i tot això, i per això, malauradament, no tenim les relíquies o el cos del sant ací, sinó que es va quedar a Bretanya. Perquè bé, doncs va predicar per molts llocs, no? Sobretot el País Valencià, Catalunya, però també per Europa. Bé, coses, perquè havia portat ací algun dels sermons de Sant Vicent. N'hi ha un que té molt curiós, que és sobre Sant Jordi i el drac. Ho dic perquè fins que arran del seu suport en el compromís de Casp, en part a la corona de Castella, etc., doncs hi ha qui diu que, sobretot a partir de la guerra de successió, el que intenta la noblesa castellana és que desaparega la tradició de veneració de Sant Jordi i es substituïsca per Sant Vicent Ferrer, precisament per el seu suport, com diga Castella, que jo discutiria, perquè era un home valencià profundament, sobretot es manifestant el seu ús del valencià, no? Mireu, vaig a llegir un trosset del sermó de Sant Jordi i el drac, si tenim temps.
Sí.
Ara, escoltat, sapiau que ja en aquella terra havia un drac gran, i havia ahí un gran drac en menjava'ls moltes persones, i havia ídoles en aquella terra, deien que la ciutat devia ésser devorada per aquell drac, si ja lo rei no li donava sa filla. E veus que el rei ho ha que fer el dia que ell hi devia portar sa filla, primo ell l'orna bé d'aur e de perles, e la vestí molt gentilment, s'usua així com si hagués ésser nòvia, etc. Ho dic perquè és un valencià que encara avui en dia s'entén, no? De Sant Jordi tenim, ja que ho he citat, vaig ballant d'un tema a l'altre, en la façana de les Corts Valencianes,
sí,
els escuts dels tres estaments, Sant Jordi per la noblesa, la Mare de Déu per al clergat i l'Àngel Custodi en les quatre barres per al poble. I ahí apareix Sant Jordi, una prova de la tradició que tenim també al País Valencià del patronatge, que, com dic, va ser substituïda per Sant Vicent Ferrer. Però que avui en dia, doncs, Sant Vicent Ferrer i la nostra Pasqua, el Pesach, no? El Pesach jueu, entre altres coses, el que celebra, la paraula hebrea, és el pas que Steven Spielberg va ser el que va fer la pel·lícula esta que apareix Moisés en el Mar Roig, sí, i se obri, i el pas d'Israel pel mig del desert, els 40 anys, se obri la mar i ells passen. Doncs això, el pas de la mort a la vida, del patiment a l'alegria, quan pensem en el que hem celebrat la setmana passada, doncs això de la mort a la resurrecció. Al final, la Pasqua és el final del pas, no? Hem tingut un temps d'austeritat, de dieta, que vaig dir l'altre dia que la Quaresma era un bon moment per a fer dieta, i després ja ve el pas, no? El pas d'un moment a l'altre. I jo sobretot me quedaria en això, és a dir, en que al final, perquè el cristianisme moltes vegades, doncs, ha subratllat l'amor, la passió, però al final hi ha un fet que cadascú interpreta com vol, que és la resurrecció i la vida, que és en el que estem ara i en el que jo crec que ens hem de quedar, no? I els valencians es queden, perquè la festa és esta setmana, com he dit.
Santi, dites, no? Refranyer de Pasqua. Després de Pasqua, de resurrecció, ni panses, ni figues, ni sermó.
Clar.
Molt bo, eh?
Home, clar, perquè el sermó és quan fas la penitència. Després hi ha alegria, hi ha viure la vida, no? Suposo que va per ahí.
No sé si a tu t'agrada alguna en concret. Jo esta m'ha quedat perquè en tenim prous, però aquestes dites són molt xules.
Sí, no sé, crec que unes 100 dites de portat, però sí, de Pasqua n'hi ha, uf, com quan la Pasqua cau pel març, el dimoni treu ses arts. Per Pasqua al carrer i per Nadal al recer, evidentment, per Pasqua al carrer, és que aquest... Bueno, així és molt típic anar-se'n al Maset a menjar-se la mona, no?, a Vila-real. Ous, ous, bona Pasqua, bon dijous.
Tenir cara de Pasqua i obres de Divendres Sant.
Clar.
Ei, que bona, no? I seria penalitzar cada una d'elles.
Sí, sí, sí.
I també diem molt allò de que cada dia no és Pasqua.
Cada dia no és Pasqua, sí.
Com a celebració.
La Pasqua de l'Anell, en gran raó, és abans de l'Ascensió. Ah, bé, això també quant al vocabulari litúrgic, ahir n'hi ha moltíssimes paraules curioses. L'Anell, en valencià, és el corder menut. Perquè, clar, en la tradició litúrgica n'hi ha un sacrifici que se substituís el que feien els jueus en corders per Nostre Senyor Jesucrist, que és el corder de Déu. De fet, els musulmans en la festa del xai i la festa del corder continuen sacrificant un corder, com era tradició jueva, que ells veuen també molt dels mateixos profetes que nosaltres de l'Antic Testament, i per això fan la festa del corder, que és una gran celebració, i sacrifiquen els corders i tot això, no? La festa del corder, però en valencià, així al poble diem corder, n'hi ha pobles que diuen xai, la festa, quan estava a Catalunya li diuen així, ahir, la festa del xai. Després també es diu bé, que per això en valencià escrivim bé amb accent, perquè és un accent diacrític, per a diferenciar-ho dels pocs pobles, però són poquets que diuen bé, així solem dir corder, i anyell, realment no ho diu ningú, perquè anyell ve de agnus, que és llatí, agnus dei, que vol dir un corder d'un any, un corder menut. Perquè si el corder ja és innocent, quan és un corder bebè, un corder menut, és doblement innocent, no? I el que s'accentua ahí és la innocència del que és sacrificat, com la innocència del fill de Déu, i en tot això, no?, en el vocabulari litúrgic haureu sentit que n'hi ha moltíssimes paraules, ara no em venen totes al cap.
Al cap, però hi ha. Santi, ha sigut un plaer parlar de lo que... Dona compte que hem començat parlant de mones i hem acabat parlant d'una paraula acentuada o no, en funció d'on se diu.
Sí, sí, perquè és que el vocabulari és una de les coses que crec que ens
bueno,
porten.
Jo per lo que m'has portat he llegit que Sant Vicent Ferrer dient que era milagros perquè ell deia el sermó en valencià i l'entenia tot el món.
Sí, sí, l'entenia absolutament tot el món. De fet, el nostre Sant Vicent Ferrer va predicar a Girona, va predicar... No, per a estos que diuen que és una altra cosa, doncs ell per Catalunya es va menejar molí i l'entenien perfectament, ja en aquella època.
En això ens quedem. Santi Cortells, professor, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, per convidar-me.
Benvinguda del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar.